21 anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio. Una investigació del CSIC en la que han col·laborat la UIB, la UIB i el Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia us ofereix un panorama desolador sobre les poblacions de lluç de les nostres aigües, parlant d'una espècie sobreexplotada, que ja fa més d'una dècada que saben que les poblacions s'estan reduint. I encara que s'han alçat algunes veus demanant mesures per protegir-la més enllà de les reduccions pesqueres generals, la veritat és que se segueix capturant. Idò bé, l'estudi del que parlarem avui revela que aquesta disminució de les poblacions té una altra conseqüència perversa, i és que s'està perdent la diversitat genètica de l'espècie. I això què implica? Bé, en uns minuts us ho explicam. I de començar, bona nit des d'Eivissa per totes les illes i benvinguts a la primavera. Bé, els detalls de l'estudi sobre el lluç m'ho donarà l'investigador de l'Institut d'Investigacions Marines, un centre del CSIC a Vigo, en Fran Saborido Rey. Potser alguns oients recordeu que la setmana passada varen parlar d'una recerca que arribava a la conclusió de que l'Atlàntic Nord, Mediterrani i Pacífic Nord-Oriental s'havia perdut anualment un 20% de la biomassa de peixos. I d'ara, amb el lluç, tenim una altra peça d'aquest panorama desolador de la sobreexplotació dels oceans. Serà la primera entrevista d'avui. Us recordo que tenim en Pablo Morgantis a la Màquines, al control tècnic. I després parlarem amb la coordinadora de la plataforma Observadors del Mar a Balears. Volem que mos avanci un nou projecte per conèixer la distribució, les nostres aigües, de gorgònies, corall vermell i madrèpora mediterrània. I en tercer lloc, a la tercera entrevista d'avui, el tècnic de la Unitat d'Incidència per una Transició Verda de Sea Over Life, en Paul Barginskoski, mos parlarà d'un projecte d'una instal·lació per energia eòlica al Golf de Lleó que podria afectar les nostres baldritges, els nostres virots, perquè allí hi ha una de les seves zones d'alimentació. És un projecte francès, dos projectes en realitat, i Sea Over Life ha pogut fer al·legacions gràcies al conveni ESPO, sobre l'avaluació de l'impacte ambiental en un context de decisions que afecten més enllà de les fronteres d'un país. És important que sapiguem que existeixen aquestes ferramentes. Bé, donam anem ja de seguida a veure què passa amb el lluç.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
També el lluç està patint les conseqüències de la sobrepesca. Un estudi que s'acaba de publicar indica que les disminucions en l'abundància de les poblacions d'aquest peix, registrades des de finals del segle XX fins principis del segle XXI, han estat tan rellevants que fins i tot s'ha reduït la varietat genètica de l'espècie. I això és molt mala notícia. Anem a deixar que mos ho expliqui l'investigador responsable dels tres projectes de recerca que han donat forma a l'estudi final. És investigador de l'Institut d'Investigacions Marines, un centre del CSIC a Vigo. Fran Saborido Rey, buenas noches desde Eivissa. Bienvenido al Nautilus.
Buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches.
Bien, háblanos primero de las tres áreas escogidas para el estudio sobre la diversidad genética de la merluza europea.
Bueno, una os afecta muchísimo porque es las Islas Baleares, sí, en el Mediterráneo, gracias a la colaboración con el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de las Islas Baleares. Uh-huh. Pues esa, nos centramos en ese stock, en esa población, por la importancia, pero también por la calidad de los datos y la capacidad de recoger muestras allí. La otra población fue en Galicia, que es conocida como el núcleo central de la población que se llama Stock Sur, ¿no?, del Atlántico Norte, que es el sur de Europa, y luego en el Mar del Norte, que es otra población diferente, que le llaman Stock Norte, para la gestión, y que, bueno, nos centramos gracias a la colaboración con los colegas de Alemania, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿y qué datos habéis usado para la estimación de las poblaciones históricas de este pez?
Pues mira, lo interesante de esta aproximación es que nosotros podemos calcular la diversidad genética y cómo ha ido variando a lo largo de incluso siglos, que también lo presentamos en el trabajo, aunque lo más interesante para nosotros eran las últimas décadas, y esto nos vamos hacia la mitad del siglo XX, y nosotros podemos calcular cómo ha ido evolucionando la diversidad genética utilizando individuos actuales. No tenemos que irnos a buscar muestras de los años 50 o del siglo XIX o del año 2000, sino que en muestras actuales, de hecho estas muestras fueron recogidas en el 2019-2020, no me acuerdo ahora bien, uh-huh. esos dos años, tanto en Baleares como en el Mar del Norte como en Galicia, y podemos calcular hacia atrás cómo fue la diversidad genética en cada generación y cómo es actualmente. Y de ahí es donde podemos concluir que la diversidad genética ha ido cayendo, pero sobre todo cayó de forma muy fuerte en las tres poblaciones alrededor de la misma época, no exactamente la misma, pero alrededor de la misma época, entre hace 40 y 50 años. Es decir, uh-huh. nos podemos situar alrededor de los años 70 u 80, más o menos, cuando se produjo esta caída fuerte de la diversidad genética. Sobre todo en el Mediterráneo, en las Islas Baleares, uh-huh. Pero en general en las tres.
Que fuera en la misma época es muy significativo, ¿no?
Es significativo, pero también hay que tener en cuenta dos cuestiones. Uno, la merluza, como otras muchas poblaciones de peces o especies de peces, han sido pescadas durante siglos. Es decir, que realmente esa erosión de la diversidad genética está ahí, ¿no? Uh-huh. Pero en esos años se produce un interés mucho más fuerte por esta especie, hay un mercado mucho más potente, hay una preapertura hacia el mercado europeo y, por tanto, hay unas mayores capturas y mayor presión pesquera sobre estos individuos, ¿no? Que es lo que ha generado esa erosión o esa pérdida de diversidad genética inicial, que ahora mismo está a ese bajo nivel de forma estable, ¿vale? Incluso, en algún caso, subiendo un poquito, pero estable.
Ya. Decía que era significativo que fueran los tres espacios estudiados, las tres áreas a la vez, precisamente porque, claro, eso nos dice, apunta directamente a que la causa es la pesca, claro.
Sí, sin duda alguna la causa es la pesca y la solución puede ser también la pesca. Para los oyentes que quizás no tienen tan claro la importancia o qué es la diversidad genética, a mí me gustaría poner un ejemplo que es un poco absurdo, extremo, pero que nos puede llevar a entender esto, ¿no? Si la población humana fuéramos todos iguales, clones, exactamente clones de un mismo individuo, la diversidad genética sería nula, cero. Seríamos todos idénticos genéticamente. Y eso puede funcionar muy bien durante siglos, mientras no haya grandes problemas. Pero imaginemos que ese clon, ese individuo original, tenía un problemilla. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues que no tolera grandes olas de calor, ¿no? Como ha ocurrido en las últimas décadas. Entonces, como somos todos iguales, clones, cuando venga una ola de calor fuerte, muy fuerte, morimos todos y se extingue la población. Uh-huh. Bastaría con que hubiera otros individuos que no sean clones, que sobreviviesen para que ese problema, que sería un problema porque mucha gente moriría, pero otros no, y la población seguiría ahí. Esto se ve, por ejemplo, en la agricultura, donde hay una tendencia a cultivar la misma variedad de patata, la misma variedad de trigo, la misma variedad de maíz, lo cual genera luego problemas cuando viene mal dado el medio ambiente. Yeah. Y esto ocurre en las poblaciones de peces. Es decir, si la diversidad genética es muy baja, cuando vienen problemas, ya sean problemas habituales, fluctuaciones de temperatura habituales de todos los años, o cuando, como ocurre ahora, viene el cambio climático, que ya no son fluctuaciones naturales, la población puede no estar preparada, porque uh-huh. no hay individuos que sean capaces de acomodarse a esas nuevas situaciones que están dando. Cuando la diversidad genética es amplia, porque hay mucha tipología de individuos, siempre habrá algunos que sean capaces de adaptarse a las nuevas situaciones y la especie o la población sobrevivir y seguir adelante, porque se adaptan a las nuevas situaciones. Ajá. Y esa es la importancia de que haya una diversidad genética amplia. Y es lo que vemos que en merluza, y probablemente en otras muchas especies, no está ocurriendo, se ha perdido, y por tanto lo que se ha perdido no es capacidad de captura de las especies, Que también, porque a veces hay un poquito menos. Lo que se ha perdido es que si bien en épocas malas, ya sean de forma natural, ya sea de forma antropogénica, o sea, causada por el cambio climático, la probabilidad de que la merluza tenga serios problemas es muy alta. Uh-huh. Y aquí es donde viene la cuestión que hemos planteado en la publicación. Todas las tres poblaciones han caído mucho en su diversidad genética. De hecho, la que más es el Mediterráneo, pero luego el stock norte, o sea, la del Mar del Norte. ¿Qué pasa? Las situaciones climáticas no son iguales. Es decir, Galicia sería la que mejor está en diversidad genética. No muy bien, pero entre las tres la que mejor. Pero la situación climática no es la misma. El Mediterráneo es la zona de Europa que más va a sufrir, está sufriendo el cambio climático. Por tanto, esa pérdida de diversidad genética tiene un impacto mayor. Yeah. En el Mar del Norte ocurre lo contrario. La situación climática, de cara a la merluza me refiero, es de bonanza. Por eso cada vez hay más merluza allí, a pesar de la pérdida de diversidad genética. Y en Galicia es algo intermedio. La situación climática no es buena, no tan mala como el Mediterráneo, pero no es buena. Por tanto, esa diversidad genética que ha caído, aunque no tanto como las otras, es muy negativa en Galicia. Uh-huh. Entonces es importante tener en cuenta la relación o la relatividad entre la diversidad genética y la situación climática, ¿no? Y pesquera.
Siempre hay que tener en cuenta la situación climática, ahora mismo está claro. Bueno, en el caso de la población de Galicia se observa, parece ser que una ligera recuperación de la abundancia de la especie, pero ¿qué pasa con la diversidad genética? ¿Aumenta al mismo ritmo? O parece ser que no, ¿no? ¿Nos estás diciendo?
No, exactamente. Y ahí es otro aspecto muy interesante, en el que hay un desacople entre los parámetros o las cosas que medimos tradicionalmente gestión pesquera, como la abundancia, sí, el número de reproductores total, el número de adultos, ¿no?, que hay en la población. En base a ello se hace una gestión pesquera, pero sin embargo la diversidad genética está desacoplada. Sí. Durante muchas décadas iban a un nivel y ahora lo que está en un nivel muy, muy diferente. Siempre está desacoplada, pero ahora mismo está la diversidad genética mucho más baja de lo que representa la abundancia de adultos. Y eso es porque nosotros, cuando calculamos diversidad genética, realmente lo que calculamos es lo que se llama el número efectivo de reproductores, el censo efectivo. Tenemos que tener en cuenta, como en todas las poblaciones de animales, incluso la humana, no todos los adultos se reproducen y no todos los adultos son capaces de generar nuevos individuos, ¿vale? Entonces, en cada año, la población adulta de merluza, en cualquiera de las poblaciones o de cualquier otro pez, el número de adultos que se reproducen es mucho más bajo que el número de adultos que nosotros observamos que existen. Pero es que además de los que se reproducen, muchos de esos huevos y larvas no llegan a adultos. Solamente unos pocos contribuyen de forma efectiva a la siguiente generación. Bueno, okay, pues lo que vemos es que cada vez hay menos individuos que están contribuyendo a las siguientes generaciones, a pesar de que hay muchos adultos. Y eso es por la diversidad genética. Porque como es peor, están peor adaptados con los cambios climáticos, temperatura, corrientes, etcétera, que están ocurriendo, aunque se reproduzcan, no generan individuos para la siguiente generación, mueren antes, solamente unos pocos. Bien. Y es lo que está ocurriendo en Galicia. Hay una recuperación, no muy boyante, hay una recuperación del número de individuos, de la población, pero no su diversidad genética. Con lo cual, bastaría que viniese unos años malos, significa eso lo que signifique, malos para la merluza, sí, para que haya problemas en la reproducción y, por tanto, no haya nuevas generaciones o unas generaciones malas y la población caiga. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en la gestión pesquera.
Eso es importante, lo que comentas, que estas cosas hay que tenerlas en cuenta en la gestión pesquera, porque a veces, bueno, a menudo o siempre, la gestión pesquera se realiza teniendo en cuenta unas variables que, bueno, que no se incluyen todas las variables, porque esto no se incluye.
No, efectivamente. A ver, la gestión pesquera, y con razón, es bastante conservadora.
Yeah.
Y digo con razón porque no podemos en gestión pesquera andar cambiando cada año los modelos o las aproximaciones según vayamos teniendo unos u otros resultados. Todo esto es muy preliminar. Si nosotros de repente metemos esto en la gestión pesquera de este año y esto implica una reducción de capturas y el año que viene metemos otra cosa diferente e implica una visión completamente diferente, sometemos al caos a la flota pesquera y a la gestión pesquera, que tiene que ser un tanto estable, precavida pero estable. Por eso digo que la gestión pesquera siempre es conservadora, porque tiende a ser robusta, aun cuando haya errores, pero con esa robustez. Y es lenta en incorporar nueva información. Es sólida, pero lenta en incorporar nueva información. Todo esto que estamos hablando es nueva información. No podemos pretender incorporarla en la siguiente evaluación, o sea, cada año, el año que viene, digamos, o este verano, según las poblaciones, porque no hay información suficiente, no tenemos conocimiento suficiente y podríamos someter al caos a la gestión pesquera. Y esto es muy malo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una industria, es un negocio y hay muchísima gente que depende y vive de los recursos pesqueros, ¿no?
Claro.
Pero sí que tenemos que empezar a pensar en ello, a empezar a pensar cómo incorporar esta información para hacer una gestión pesquera mucho más adecuada, mucho más real. Hay además cierta urgencia debido al cambio climático, particularmente en el Mediterráneo. Entonces hay que seguir trabajando en esta línea, trabajar mucho con los gestores, con la gente que hace modelos pesqueros y ver cómo podemos incorporar esto de una forma sólida, ¿no? Hace falta que estos datos se recojan de forma constante, no solamente de vez en cuando, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Es información muy nueva, muy importante, pero que aún queda un tiempo para que se incorpore, ¿no?
Claro, pero todos, no solo los pescadores, todos dependemos de unos ecosistemas sanos y eso también hay que tenerlo en cuenta, con lo cual esto es urgente.
Esto es urgente, claro, y no solamente, fíjate que aquí hablamos de diversidad genética de una especie, en este caso la merluza, y aunque es un concepto muy diferente del de biodiversidad, pero en el fondo el problema es el mismo. Cuanto mayor biodiversidad, el número de especies haya en el ecosistema, mejor va a ser para los pescadores y para el resto de usuarios
todos,
de esos ecosistemas
claro.
marinos.
Uh-huh.
Y aquí es el mismo, es un concepto diferente, porque es diversidad genética en toda una especie, pero el problema es la misma. Cuanto más diversidad haya, mejor. Pero no implica que esto es algo importante. Mucha gente puede pensar, bueno, pues esto está mal, va a implicar reducción de capturas. No necesariamente.
Yeah.
No necesariamente. El problema que hay con la pérdida de diversidad genética no es que se pesque mucho, porque si nosotros estamos pescando siempre los mismos genotipos, en una tipología, pues va a afectar poco la diversidad genética. El problema es que la forma en que pescamos, la forma en cómo se está pescando es el gran problema, ¿no? La pesca es selectiva por tamaños y por tanto ha ido eliminando de forma progresiva, particularmente en el Mediterráneo, pero no solo, a los individuos más grandes,
sí,
que han desaparecido, que eran individuos muy capaces. Si nosotros pensamos en la agricultura o en la ganadería, nos estamos comiendo terneras, es decir, las crías, pero conservamos las vacas, ¿no? Paridoras, los toros sementales, conservamos el mejor maíz para replantarlo. Ponemos en el mercado el maíz intermedio, ¿no? Es decir, hacemos una selección y conservamos para la siguiente generación a las mejores semillas, a los mejores productores. En pesca hemos hecho lo contrario, hemos ido eliminando los individuos grandes, que de alguna forma ya había una selección natural,
sí,
llegaban a grandes, a adultos, a viejos, por algún motivo. Los hemos ido eliminando y hemos ido empobreciendo a la población de forma paulatina, y eso es una de las causas, ¿no? Entonces, tenemos que modificar la forma en cómo pescamos, pero no necesariamente esto implica una reducción de capturas. Es más, si se pesca bien y se recupera la diversidad genética, podría ser incluso un motivo para incrementar las capturas en el futuro, claro.
Sí.
Es decir, enriquecer al sector que vive del mar al tiempo que enriquecemos los ecosistemas, los hacemos sostenibles y todos los usuarios de los mismos podemos seguir disfrutando tiempo con ello. Otra cuestión es el impacto del cambio climático, ¿vale?
Claro.
Hablo desde el punto de vista solamente de gestión pesquera y de
está
un sector
claro,
que depende
claro.
de él como el resto de los usuarios.
Bueno, y para ir acabando, aunque nos lo has avanzado, este estudio plantea una pregunta inquietante y es si podemos pensar que esto mismo, esta pérdida tan acusada de diversidad genética con la reducción de las poblaciones, está pasando con muchas otras especies.
Sin duda alguna. Es decir,
claro.
Ya hay algunas, que ya hay publicadas,
sí,
pero sin duda alguna hay otras especies que están sufriendo esta pérdida de diversidad genética en una parte debido a la pesca histórica, ¿vale? Durante siglos, décadas, o porque es muy intensa en un momento determinado, pero también por otros problemas en los ecosistemas. A veces pensamos en estas especies emblemáticas pesqueras, ¿no? La merluza en el Mediterráneo, en el Atlántico es emblemática, pero podemos pensar en unas especies que no se explotan desde el punto de vista pesquera, pero viven en zonas costeras, litorales, que se están contaminando, que se
claro.
están alterando, cuyo hábitat están desapareciendo, como las praderas, etcétera. Y eso también empobrece la diversidad genética de las poblaciones. No solamente el número, que es donde nos centrábamos hasta ahora, ¿no? Hay muchos o pocos. No solo es importante cuántos hay, sino quiénes son. ¿No? Eso es la diversidad genética. ¿Quiénes son los que forman la población? Y eso hay muchas poblaciones litorales que, debido al cambio climático, a la pérdida de hábitats, a la contaminación y a otros efectos, también se están erosionando su resiliencia, es decir, perdiendo esa diversidad genética, perdiendo capacidades de adaptarse a un mundo cambiante, a un océano cambiante, ¿no?
Ya. Bien, pues acabamos aquí. Fran Saborido Rey, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Gracias por atendernos esta noche, aunque nos des tan malas noticias.
Bueno, son buenas si pensamos que gracias a esto podemos revertir el problema.
Eso sí.
La mala noticia sería que no nos enteráramos de nada.
Eso es cierto. Muchas gracias. Buena nit.
Gracias a vosotros. Buena nit.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Ivetres Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius... A Ivetres Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Ivetres Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
La plataforma Observadors del Mar, que ja sabeu que aquí citam prou sovint, volen iniciar un projecte per conèixer la distribució a les costes de les illes de Gorgònies, Corall Vermell i de la Madrepora Mediterrània, una espècie emblemàtica de les nostres aigües. Volen saber a quin punt està aquest projecte, que a més mos serveix de pretexte per conèixer avui a la nova coordinadora d'Observadors del Mar a les illes. Bé, ja porta mesos, però encara no l'havien tingut el Nautilus, així que li donam la benvinguda. Marina Bolaños, molt bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Bé, i començant per aquest projecte de coralls. Quines espècies serien l'objectiu? Per què aquestes? Explica'm-nos un poc.
Doncs mira, ho has explicat perfecte. Les espècies en les que ens estem centrant són les gorgònies, tant la blanca com la vermella, i el corall vermell i la cladocora caspitosa, la madrepora mediterrània. Aquest projecte és un projecte que succeeix de la Fundació Marilles, que impulsa Observadores del Mar aquí a Balears, però que part del projecte Atenció en Corales, que ja existeix a Observadores del Mar des de fa molts anys. La intenció és impulsar una mica totes aquestes observacions que ja hem rebut i que portem molts anys rebent, doncs per omplir els buits, perquè hi ha llocs on potser hi ha un centre de busseig o hi ha un observador molt voluntari i molt motivat que sí que puja observacions, però hi ha llocs on no sabem si és que no hi ha res o és que ningú ha mirat.
Ja. Bé, potser val la pena recordar als oients abans de continuar què és Observadors del Mar i per què és tan important la informació que hi puguen enviar.
Doncs Observadors del Mar és una plataforma de ciència ciutadana que forma part del CSIC. Llavors és una plataforma que funciona a nivell estatal. La idea és juntar la ciutadania, que potser no fa feina en àmbit científic o que no té formació científica, però que està a vora de la mà i que té la informació que després els equips científics necessiten per fer investigacions i per després fer informes i poder emprar aquesta informació per prendre decisions. Uh-huh. Llavors, com funciona? És molt fàcil, és una plataforma online, llavors t'has de fer un usuari i després pots pujar fotografies. De la fotografia només necessitem la dada i on has fet la fotografia.
Sí. Bé, i coses com la fundària, per exemple, no? També.
Sí, això depèn més del projecte. Hi ha projectes on demanem, doncs, mira, del projecte de Corais, doncs, la fundària, una mica l'hàbitat, no? Si és una zona més arenosa o és una zona més rocosa, i l'espècie si la saps, però si no la saps, doncs no passa res. Poses que no la saps i ja algú la identificarà.
Ahà. Bé, parlant d'aquestes espècies, les gorgònies es troben a més de 30 metres de fundària, però la madrepera mediterrània es pot trobar, bé, a un metre. Això és important perquè els que fan fotos fent snorkel també ho sàpiguen, no? Si volen participar.
Sí, i a més jo crec que la madrepera és la gran desconeguda. Perquè bé, quan pensem en corais, jo crec que o pensem en gorgònies o ja ens anem als tròpics, no? I ja pensem en
corais tropicals.
En que a la Mediterrània no podrem veure res. Uh-huh. I no, tenim la madrepera que està en molts llocs i una vegada que la saps cercar, perquè no és com tan llamativa com una gorgònia, doncs és molt xula també.
Uh-huh. I a més està patint molt el canvi climàtic, també hi ha que dir-ho.
Sí.
Uh-huh. Bé, el dissabte passat l'investigador de l'IMD Andrés Arona us va parlar de l'arribada a les illes d'una planta marina invasora, l'Halòfila estipulacea, que només s'ha trobat a la badia de Palma, però hauríem d'estar molt pendents de si arriba a altres zones de la Mar Balear, no? El projecte d'espècies invasores d'observadors del mar, jo diria que és un dels més importants de la plataforma, aquest de les espècies invasores, no?
Sí, d'espècies invasores tenim... Bé, tenim aquest d'algues invasores on s'han localitzat bastants espècies aquí a Balears, però també tenim el de crustacis que implica el cranc blau, que també és una espècie invasora
sí.
que estem patint aquí a Balears, sí.
Uh-huh. I si algú trobàs alguna espècie que pogués pensar que era l'Halòfila estipulacea, tenint en compte que és una planta i no una alga, on l'haurien de posar?
Doncs de moment jo diria que es pot pujar a algues invasores, tot i no és una alga.
Clar, inclou.
Però si no es pot, també tenim el projecte de praderes marines,
uh-huh.
on també pots posar aquesta informació i els equips científics parlen entre ells, així que arribarà a bon punt.
Clar, és que, clar, es té que saber, no? És una espècie de la que hem d'estar pendents ara.
Sí.
I com coordinadora d'observadors del mar a les illes, quin tipus d'observacions t'agradaria que arribassin a la plataforma?
Doncs és bona pregunta. Bé, ara a mi m'agradaria molt que arribessin observacions de coralls, perquè, perquè estem amb això.
Sí.
Així que sí. Però de tot sí que sempre fa il·lusió. I tot i que, mira, les algues invasores o les espècies invasores, doncs no fa il·lusió, no?
Ja, però és important.
Trobar-les, però sempre és millor saber on estan, no? I saber com van.
Uh-huh.
Així que jo, bé, animo la gent a que triï, perquè tenim molts de projectes, així que triï el que més li agrada i que
participi, no?
Sí.
Bé, i creus que d'alguna manera participar a observadors del mar canvia sa manera de mirar, d'observar quan sa gent va a sa platja o a bussetjar?
Sí, jo crec que sí. Jo l'he notat molt perquè jo abans de ser coordinadora era només observadora del mar.
Uh-huh.
I canvia molt perquè ja comences a cercar, ja no vas a la mà així sin más. Ja saps, i comences a entendre una mica com funcionen els processos, no?, a la mà, i ja, doncs mira, ara que començaran a arribar els fruits de la Posidònia, doncs ja vas pensant a veure si trobo algú per pujar-lo a observadors del mar. Això per una banda, però també jo crec que et fas una mica custodi del teu espai, no? Si coneixes el que hi ha i saps que la teva informació pot arribar i pot ser molt útil, doncs ja comences a valorar també el teu paper, no? I tota la feina que tu pots fer només amb pujant observacions.
Ah, bé, això és important, està clar. I a part de que nou projecte de corals, què més té previst Observadors del Mar per aquests pròxims mesos, sobretot a l'estiu, ara que arriba l'estiu?
Doncs mira, l'any passat van fer un nou projecte que es deia Boscos Marins.
Sí.
Estem xerrant d'algues com la cistoceira. I començarem també a fer activitats ara que comenci una mica a escalfar l'aigua i que també les algues ara es veuran millor. Mm-hmm. Llavors farem coses amb aquest projecte de cistoceires.
I fareu algun tipus de projectes en sus centres de busseig?
Sí, tenim la xarxa d'Observatori Sentinella, que són centres de busseig que ja fan feina amb observadors del mar des de fa anys. I especialment aquest estiu, amb el projecte de Corais, doncs la idea és augmentar una mica aquesta xarxa de centres que estan mirant l'aigua, no? Llavors farem una formació online amb els diferents centres de busseig que vulguin participar i després, durant tot l'estiu, la idea és que els propis centres vagin fent censos, mostrejos i així.
Bé, i també per la gent que no estigui observadors del mar i es pugui animar a fer-ho, que és el que estem intentant avui també un poc, quins altres projectes poden destacar? Què més hi ha observadors de la mar que pugui cridar l'atenció?
Doncs mira, jo crec que un projecte molt fàcil per començar és el de meduses, perquè és una cosa que trobarem segur aquest estiu i és fàcil de veure i no cal bussejar, perquè hi ha vegades que pensam sempre que observadors del mar has de tenir una càmera impressionant i has de baixar a 20 metres i no. Pots anar a la playa amb la família, trobar-te una medusa i fer una fotografia. I s'aprèn bastant perquè hi ha molts de tipus de meduses i són diferents.
Bé, i què t'ha portat a tu a ser coordinadora d'Observadors del Mar? Quant de temps durs ara mateix? Quan fa que...
Ara un any.
Un any ja, i encara no et ben convidat, vaja. I què t'ha portat a tu?
Doncs una mica la relació amb tota la comunitat. Jo crec que és molt interessant, com especialment de Balears, hi ha una comunitat molt interessant de gent que fa feina a la mà, o que estima la mà, o que habita la mà d'alguna manera, i que volen fer coses. I no és només, com moltes vegades pensam, que són les associacions ecologistes o els equips científics i ja està, sinó que això, no? Tots els centres de busseig, els bussejadors, la gent que va nedar a la mà, els pescadors, els navegants... Hi ha un munt de gent desitjant fer coses per protegir la mà.
Els participants, observadors de la mar, solen ser bussejadors o no?
Majoritàriament sí, perquè es ve que hi ha coses que només les veuràs si vages en l'aigua, però ara, amb el projecte de pesca fantasma, per exemple, tenim moltes observacions que venen dels propis pescadors, o que agafen una espècie que no tocaria ser allà o que els sembla interessant i fan una fotografia i la pugen. Bé. I els navegants fan molta distància damunt la mà, llavors són molt bons observadors d'aus, per exemple.
Bé, has citat la pesca fantasma, em pareix importantíssim. Aquest projecte sí que em pareix jo que és important, no? És que, a més, aquí el patim molt, eh? Vull dir, jo l'any passat varen treure un parell de xarxes, el meu grup en sus que busseig, no?, de centre busseig, en els que vaig, i em pareix un problema brutal ara mateix a les illes, no? Hi ha moltes observacions de pesca fantasma?
Sí, n'hi ha bastants, i hi ha molta varietat, també, perquè a vegades pensam en aquestes redes gegants, no?, que és com la cosa més llamativa i que fa un impacte molt gran, perquè continua pescant fins que no la treguis de l'aigua, però també tot quan es perd un anzuelo això continua danyant l'hàbitat marí, no?
Clar.
Llavors sí, és un projecte molt interessant perquè també ens ha permetit fer una xarxa que potser és una mica diferent de la que normalment es fa observadores del mar, no? I engrescar un sector que també té moltes ganes de col·laborar, que és el sector pesquer.
Que és important fer-lo col·laborar, no?, també.
Sí, i tant, sí.
Beido, no sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis destacar o que us vulguis dir abans d'acabar.
Res, us animo a tots a participar, a estar pendents de les xarxes d'Observadores del Mar i de la Fundació Marilles, on anirem pujant les properes activitats.
Fantàstic, i ho tindrem en compte, anirem parlant i et tornarem a convidar, sí. Ara que s'atraca l'estiu. Bé, s'atraca l'estiu, però acaba de començar la primavera només, però bé, ja estan quasi en temporada. Ho deixarem aquí. Marina Bolaños, coordinadora d'Observadors del Mar a les Illes, gràcies per atendre aquí al Nautilus, i bé, sempre hi ha espai per valtros, eh?
Gràcies a tu.
I acabant de recordar que la setmana passada vàrem parlar d'aquesta nova espècie invasora, l'investigador de l'IMEDEA, Andrés Arona, que ha volgut afegir una coseta a tot el que mos va explicar, perquè bé, sempre està bé no oblidar-se d'agrair la col·laboració a tots els que fan possible la recerca. Escoltam-ne, Andrés.
Recentment han fet una publicació on registrem per primera vegada la presència d'una planta marina invasora que es diu Halòfila stipulacea, a la badia de Palma, a les Balears. I aquesta observació representa el punt més occidental al Mediterrani. Volem agrair la contribució del sector pesquer, en especial en Jaume Mangual i l'embarcació Nalegria. També volíem agrair en especial en Mino Reviriego i en Lucía Louvet, que varen ser tècnics del Centre Balear de Biologia Aplicada, que ens varen proporcionar tota aquesta informació de la primera observació, que després va donar l'espai per poder fer la investigació d'aquesta invasió, no?, que estem registrant a l'article. Així que res, volíem agrair sobretot aquesta contribució del sector pesquer, que sense ells això no hagués estat possible.
Soc pessimista respecte al gènere humà perquè és enginyós pel seu propi bé. La nostra aproximació a la natura consisteix en derrotar-la fins a la submissió. Tindríem una millor oportunitat de sobreviure si ens acomodéssim a aquest planeta i el tractéssim amb afecte en comptes de fer-ho de manera dictatorial. De l'escriptor Elwin Brooks White.
L'arbre de la vida que coneixem es continua expandint. Un estudi liderat per investigadors de la Universitat d'Arizona ha estimat que cada any es descriuen més de 700 nous gèneres d'animals, plantes, bacteris, algues, fongs, és a dir, tot el que són éssers vius. Més de 20 noves famílies i més de 3 nous ordres, tots ells basats en espècies recents descobertes. És a dir, mentre la biodiversitat global està amenaçada i el nostre estil de vida fa que perdem valuoses espècies, encara mantenim la il·lusió d'anar trobant algunes de noves. L'arbre de la vida continua creixent, però també, d'altra banda, creix el nombre d'organismes als que hem de catalogar com extints.
Son muchos más los tesoros de los que se podrán...
Aquest estudi ens recorda que el mapa, el coneixement científic sobre la biodiversitat mundial, segueix incomplet. Els investigadors varen analitzar dades recopilades entre el 2015 i el 2020, varen revisar grans bases de dades taxonòmiques que reuneixen milions d'espècies per determinar quants gèneres, famílies, ordres i classes noves s'incorporen cada any. També varen examinar milers d'articles científics per identificar quins es basaven completament en espècies noves. I una altra de les conclusions és que els nous gèneres que es descobreixen estan dominats per animals, especialment artròpodes, un 79%. I això no és una sorpresa, perquè aquest és el grup més gros i divers dels animals. Mentre que les famílies, ordres i classes proposades més recentment corresponen majoritàriament a microbis. A l'estudi, publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Science, els científics adverteixen que molts clades, grups d'organismes que comparteixen un ancestre comú i tots els seus descendents, romanen sense descobrir i que els resultats obliguen a reavaluar els càlculs sobre la biodiversitat global, que ronda els 8,75 milions d'espècies. A més, asseguren que descriure tots aquests organismes que encara no coneixem i que poden estar desapareixent, hauria de ser una prioritat per a la conservació. Sostenen que conèixer-los és protegir-los. I acabo aquest tema amb una pregunta. Vosaltres penseu que realment i sempre descobrir espècies que poden estar oblidades, amagades, a qualsevol racó del món implicarà que les protegirem millor?
Els dissabtes, el Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Ja sabeu que és Birot petit a Mallorca, a banda de ser la nostra au més emblemàtica, que només cria a les illes, és una au que s'enfronta a diverses amenaces. I d'haver ara sumam una nova amenaça, una que a més demostra que no es pot parlar de protegir espècies sense un enfoc global dels problemes del món. La Societat Espanyola d'Ornitologia, Severlife, ha alertat dels riscos que per al Birot, per ses baldritges, pot tenir un projecte eòlic previst al sud de França, al Golf de Lleó. I mos ho explicarà el tècnic de la Unitat d'Incidència per una Transició Verda de Severlife, en Pol Barginkowski, a qui saludam ja. Bona nit, Pol, benvingut al Nautilus.
Hola, buenas, moltes gràcies.
Bé, explica'm-nos primer quin és el projecte del que parlam i on es vol construir.
Doncs són uns dos projectes d'eòlica marina flotant que es projecten al Golf d'Aieo, a uns 80 quilòmetres de la frontera amb Catalunya. I llavors hem vist que podria tenir unes afectacions a les parreles.
Ahà. Bé, estan parlant d'una zona d'alimentació del Virot, potser tu li dius Baldritge Balear, però no només és una àrea important per a Castau, no?
Efectivament, és una zona molt important per la Baldriga perquè tenim constància que és una zona on s'alimenten. Sabem que crien només a les Balears, però s'alimenten també a aquesta zona, però també uns estudis demostren que aquesta franja més litoral del 0 a 50 quilòmetres de la costa en el Golf d'Aieu és una zona molt important per tot el que és migracions. Llavors, també podria tenir afectacions sobre un munt d'espècies marines i terrestres també.
Migracions de cetacis i de tortugues, per exemple, no?
Doncs parlava més d'espècies d'aus marines i terrestres, però també hem vist que aquests projectes es plantegen en una zona Natura 2000 que contempla la protecció d'uns cetacis i de la tortuga boba, careta, que també està present, són espècies que estan presentes en aquesta zona i és clar que aquests projectes podrien també tenir una incidència.
Bé, aquest projecte eòlic podria afectar d'alguna manera àrees protegides de Balears importants per ses aus marines? Ho dic perquè, bé, per aquesta connexió entre aus molt importants a ses nostres illes i unes seves zones d'alimentació.
És això, efectivament. Nosaltres vam fer aquestes consultes, que són unes consultes transfronterisses que crida, bàsicament, a l'estat francès... demana a l'estat espanyol quines podrien ser les afectacions. Llavors l'estat espanyol ens ha cridat i nosaltres vam veure que l'efecte més important podria ser sobre les Baldrigues i hi ha una quinzena d'espais Natura 2000 a les Illes Balears que tenen unes colònies. Llavors, ahí podria tenir una importància, tot i que no sigui el mateix estat.
Ja. Bé, davant aquests projectes, quina ha estat la resposta a Silverlife que heu fet?
Nosaltres, llavors, en aquestes consultes transfronterisses vam transmitir unes al·legacions a l'estat espanyol. I ara ve l'estat espanyol ha de transmitir tot les al·legacions de moltes ONGs o ministeris a l'estat francès.
Bé, crec que és important destacar que tenim instruments que ens permeten al·legar, presentar al·legacions a projectes d'altres països diferents del nostre. Això és molt important, no?
Sí, això és una sort que tenim, és un conveni internacional, conveni d'ESPU, i és una sort perquè, tot i que sigui a 80 quilòmetres de la frontera, com n'hem parlat abans, pot tenir una afectació sobre espècies, perquè les espècies no entenen de fronteres.
Clar. Bé, i per altra banda, hem d'entendre que no tot val per la transició ecològica, no?
Doncs sí, nosaltres recolzem les renovables si estan ben plantejades i aquí veiem que aquests projectes, a més d'afectar aus, per exemple, estan directament solapant amb un parc natural marí, amb zones Natura 2000 i això per a nosaltres no són unes renovables responsables i amb el medi ambient.
I com tècnic de la unitat d'incidència per a una transició verda de Silverlife, es donen molts de casos en els que els projectes per a energies renovables es fan sense tenir en compte, bé, com afecta la biodiversitat?
Doncs hi ha molts de projectes que poden tenir un impacte. Si parlem d'eòlica marina, estem en una base molt incipient, llavors de moment no tenim massa projectes. I a Terra, doncs, és veritat que ara, que són anys i anys de treball, cada vegada s'intenta fer millor.
És a dir, hi ha més problemes a terra que a la mà encara, no?
Bueno, perquè encara a la mar estem amb una tecnologia en molt incipient, que és la tecnologia flotant en el Mediterrani o a l'Atlàntic espanyol. Llavors, de moment, no tenim aquest tants de projectes, de moment. Començarà en els anys vinent.
Ja. Bé, i potser no és de la teva àrea, però parlant de virots i baldritges, hem de comentar que just Sea Overlife acaba de presentar el projecte Estela per protegir aquestes aus de contaminació lumínica, una altra de les grans amenaces a ses que s'enfronten a aquestes aus, no?
Sí, sí, és un projecte que acaba de començar. És veritat que no és de la meva àrea, i llavors no te'n sabria dir massa, la veritat.
Clar, però ho havíem de comentar, perquè també és molt important, i ja que
parlàvem
d'amenaces a les aus marines o altres animals marins, això és important tenir-ho en compte. I no sé si mos han deixat alguna cosa important que ja hem de remarcar d'aquest projecte que es prepara a França i que vosaltres heu posat.
Doncs no crec, esperem que l'estat francès escoltarà les al·legacions que hem pogut fer i també ara vindrà la part d'al·legacions de ONGs franceses també, que segurament diran el mateix.
Clar. I sabem alguna cosa de dates, de les fases, de com està el projecte? Vull dir, si és algo prou imminent?
Doncs ara està en aquest estat de consultes i aquest projecte empezaran les obres en els 2-3 anys vinent.
Ja.
S'ha de saber que a França ja tenen proves pilotes en la mateixa zona, molt a prop ja tenen dues proves pilotes de 3 turbines cada prova pilota.
Ja. Beidó Pol Barginskoski, tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Overlife. Tot un plaer tenir-te avui al Nautilus. Mil gràcies tant per atendre el Nautilus com per al vostre treball. Mil gràcies.
Doncs moltes gràcies. Adéu.
La terra i l'aigua són els dos fluids indispensables perquè hi hagi vida. I ara s'han tornat grans llaunes de fems. Jacques Cousteau.
El 21 de març celebram el Dia Internacional dels Boscos i també de les glaceres, els grans dipòsits d'aigua dolça del planeta en risc de desaparició per l'escalfament, pel canvi climàtic. És un dia declarat per la ONU per recordar la seva importància, així que nosaltres, en Pablo Morganti, Sala de Màquines, i jo mateixa, mos acomiadam avui amb aquest recordatori i amb la cançó Glaciar, d'en Joel López. Molt bona nit, fins la pròxima setmana i cuidau el planeta.
Y todo al despertar haya sido un sueño para mí. Solo sueño el fin. Y si un glaciar se desprende así, no quiero pensar.
para mí otra realidad. Solo sueño el fin.
Thank you.